Maretas suspens, matemáticas e inglês. Diz que hi ha una nena que em distreu.
Doncs l'anunci que parlaríem de Discalculia ha generat força interès entre tots vosaltres, els que esteu enganxats al pop-up. Per exemple, l'Esther Margarit ens explicava que, bé, el seu fill de 22 anys està diagnosticat. Ens fa preguntes sobre aquesta aplicació de la qual avui parlarem. Ara us explicarem tot amb detalls. Avui és el Dia Internacional d'aquest trastorn molt poc conegut que afecta l'aprenentatge de les matemàtiques i les capacitats numèriques. Per tant, anem cap a la Universitat de Vic, que allà hi ha el José Antonio Muñoz, la Marta Cristià. Hola, Marta, amb qui estàs? Hola.
Hola, Mariola. Doncs sí, doncs com deies, hem vingut a veure l'aplicació, a conèixer l'aplicació Neurecanum, i som amb els seus creadors, i per això som a la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic. Ells són el Sergi Grau, investigador degà d'aquesta facultat, i en Josep Maria Serra Grabulosa, investigador del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona. I també és amb nosaltres la mare de dos fills amb discalcúlia, per conèixer amb més detalls aquest trastorn. Ella és la Mònica Escribano-Tossell.
Mm. Bon dia, tots tres. Clar, primer, avui és un dia que es parla molt d'universitats arran d'aquest anunci aquesta setmana, no?, que desapareixerien, no?, es diu així de forma hipotètica, les carreres de 3 anys i que totes serien de 4. No sé què en pensa el degà d'aquesta facultat, en Sergi Grau. Sergi, hola, bon dia.
Hola, molt bon dia. I benvingut.
Com heu rebut això?
Doncs, com dèieu abans, just abans de connectar nosaltres, amb controvèrsia, no?, les xarxes també, però també a nivell d'universitat. Està sent complicat d'entendre com pot ser que no s'acaben de desplegar aquests graus i els estem qüestionant per tirar-los enrere. Per tant, crec que seria interessant fer un plantejament a llarg termini, no? Abans ho estàvem xerrant i creiem que és important fer un pacte d'estat a llarg termini, perquè si no és difícil de fer les coses ben fetes.
Clar, i sembla que Catalunya és una de les zones on hi ha molts més graus de 3 anys, no?
Correcte. Aquí tenim màxima representació d'aquests graus de 3 anys i, per tant, l'afectació serà més gran si realment es tira endavant.
Doncs en continuarem parlant segurament d'això. Va, anem al tema d'avui, que ha generat molt d'interès, perquè també potser pel grau de desconeixement que hi ha sobre això, no? Mònica, clar, abans d'entrar en detalls, què és la discalcúlia?
Dificultats a entendre les matemàtiques vist des del punt de vista de mare i de mestre. Dificultats a l'hora de tenir habilitats matemàtiques.
El Sergi i el Josep Maria, què us va portar a analitzar i anar a aquest trastorn?
Bé, en principi estàvem en un projecte de recerca interessats en veure quines parts del cervell podien explicar aquestes dificultats, i treballant amb una mostra molt àmplia de nens i nenes vam veure, doncs, aquelles eines que havíem anat desenvolupant per intentar mitigar aquestes dificultats, doncs valia la pena que les portéssim i les féssim conèixer a la societat en general. I a partir d'aquí, en un programa de transferència del coneixement, és com creem aquesta empresa, intentant fer arribar les eines tant de detecció com intervenció precoç per minimitzar les conseqüències que tenen aquestes dificultats en els nens i nenes i en la societat en general.
És que tu mateixa ho deies, Mariola, que és molt desconeguda. Molts ho coneixen fins i tot com la dislèxia dels números, perquè la dislèxia sí que és un trastorn de l'aprenentatge que no sabem per què sí que s'ha conegut més, però aquesta no es coneix i, per tant, és molt més difícil també la detecció precoç, no? Mònica, els teus fills tenen 12 i 14 anys. Quan fa que sabeu que tenen discalcúlia i quines són les principals dificultats amb les que es van trobar en aquell moment o que us trobeu fins i tot encara ara, tot i que està detectat i tractant-se?
Ells tenen, sabem que tenen discalcúlia quan en Pep els hi va fer una avaluació i va veure que tenien dislèxia i també anava acompanyada de la discalcúlia. A partir d'aquell moment vam començar a treballar-ho des de
quants
petits.
Quants anys tenien?
L'Arnau vam començar P5 o primer, no? I l'Estera segon, 6 i 7, 8 anys.
Aquesta seria una edat interessant? És detecció, encara entra dintre la detecció precoç?
Sí, quan parlem entre els 5 i els 7, finals dels 7, principis dels 8 anys, és aquí on ens interessa fer la detecció i la primera intervenció, perquè és quan el cervell, en termes de neuroeducació, està preparat per entendre aquest simbolisme tan característic i propi del que és l'aprenentatge de la lectoescriptura i de les matemàtiques.
Clar, de fet, són els dos cursos, no?, on els nens comencen i desenvolupen, bueno, aprenen a llegir i també aprenen a fer, per exemple, sumes, que els números els han anat coneixent, a dibuixar, quasi diguem dibuixar, no?, els números al P5 potser, però no comencen a fer operacions fins a primer o a segon.
Exacte, és on es posen les bases per introduir, interioritzar aquest simbolisme, i a partir de que s'aconsegueixen aquestes bases, sobretot ja a partir de finals de segon i principis de tercer, tant en la lectura, en l'escriptura i en les matemàtiques, és quan es comença a manipular aquesta informació per anar a aspectes més complexes i més abstractes.
Anem a l'aplicació. Què és Neurecanum i com ajuda a les persones amb discalcúlia?
Neurecanum és una aplicació que pot utilitzar-se des de les famílies, on el primer que rebrà la família és una avaluació del nen. Veurà en quins termes o en quins àmbits el nen pot tindre dificultats, i en el cas que realment tingui un avís de que pot haver-hi discalcúlia, se li recomanarà que vagi un professional. Però mentrestant, o si el nen té alguna dificultat però no és gaire greu, l'objectiu de l'aplicació és ajudar-lo a practicar, a consolidar aquests coneixements més bàsics, no?, la base, perquè després pugui anar a la part més curricular que fem a l'escola.
I aquesta ajuda la feu a través del joc, que és una de les diferències amb el que serien exercicis típics o altres mètodes que ja existeixen per tractar aquests trastorns, no?
Exacte. Està molt relacionat amb els trastorns, el tema de l'autoestima. Per tant, el que volem és que els nens s'ho passin bé, que es diverteixin fent aquestes activitats i, per tant, que no estiguin fent deures. I el joc ens permet això. El joc és un entorn lúdic. Per tant, si agafem elements del joc i gamifiquem les aplicacions, estem fent que aquests moments siguin més divertits que simplement fent exercicis de deures.
Mònica, això ho heu notat a casa? Has vist com els teus fills han seguit més fàcilment aquests exercicis proposats per una aplicació que es basa en el joc que no altres exercicis que havíeu fet anteriorment?
I tant, com sí, perquè primer que la manipulació de les tauletes està, o l'ordinador està a l'ordre del dia amb ells, els hi crida molt l'atenció i és molt diferent posar-te a fer amb un paper 10 o 15 sumes que fer-ho de manera lúdica amb una pantalla on tu, que és com un joc, com un videojoc, on tu vas guanyant una mica, passes la pantalla o vas veient que tens...
Sí, perquè ens entenguin des de casa què té exactament de joc, a veure si podem concretar una mica.
Doncs alguns dels elements que té és, per exemple, la personalització. Estem parlant d'aquest que crees el teu avatar, el nen, i el pot anar millorant o anar evolucionant. I també el fet de tindre en progrés, és a dir, que el nen va veient que cada vegada té un repte que és més difícil però és assolible i, per tant, veu com va millorant. I això ens permet, en l'entorn del joc, doncs, que sigui molt més motivador.
Veig imatges, per exemple, que és de l'espai, no? És com si... No?
Són astronautes.
Són astronautes, no? Com ens l'hem d'imaginar? Descriure-nos una mica el joc per als que no estan escoltant per la ràdio i no l'han vist mai.
Sí, el fil narratiu del joc és ajudar aquest astronauta, aquest avatar nostre, a poder arribar a la Terra perquè està perdut a la galàxia. I l'objectiu és que pugui anar recol·lectant energia als diferents planetes perquè li permeti, a través del seu coet, arribar a la Terra.
Mm-hmm. Ara estem parlant d'això, d'un joc, no? Però un dels vostres objectius era validar això científicament. Què vol dir això de validar científicament un joc o un mètode i com ho heu fet?
Validar científicament vol dir que allò que tu has fet en realitat està fet per l'objectiu que tu tenies. I això es fa, ho hem fet de dues maneres. Primera, les activitats que hem creat o que hem posat aquí en el joc són activitats que no ens les hem inventat, sinó que hem revisat la literatura científica i altres articles han publicat aquests resultats. Hem agafat aquestes activitats i les hem posat en el mateix joc. I segona, en el marc d'un projecte de recercaixa que vam tenir, doncs, vam agafar dos grups de nens i nenes, uns amb dificultats matemàtiques i els altres sense les dificultats, i després de l'entrenament, durant entre 4 i 6 mesos, amb aquest joc vam veure que hi havia una millora significativa en el rendiment d'aquests nens i nenes en termes matemàtics.
Això que has dit, entre 4 i 6 mesos, seria el temps que recomaneu per fer servir l'aplicació?
Sí, pensem que una de les recomanacions que es fan a l'hora de treballar els aprenentatges és que siguin el màxim d'intensius possibles. Nosaltres plantegem activitats de 10-15 minuts al màxim cada dia, 4-5 dies de la setmana. Si això ho allarguem fins a 4 mesos això es porta relativament bé, perquè clar, pensem que són nens i nenes que tenen la seva escola, que tenen els seus deures, les seves activitats extraescolars, és una activitat més que afegim. Per tant, més enllà dels 6 mesos pot haver-hi un cansanci. I per altra banda, també s'ha vist que en termes de reeducació, quan és intensiva aquesta reeducació, aquest treball, la primera gran millora s'observa en els 2-3 primers mesos. A partir d'aquí, la corba de creixement hi segueix sent, però es va aplanant cada vegada més. A partir dels 6 mesos podríem seguir millorant, però la relació cost-benefici en tots els termes potser no seria com voldríem. Per tant, si cal, fem un període de descans, que pot ser ben bé, de 6 mesos i llavors ja hi tornarem.
Això que deies de la validació científica és el que fa que aquesta aplicació, per exemple, també estigui encarada no només a famílies, sinó a professionals o a escoles?
Bueno, nosaltres, el professional, la família i les escoles tenen diferents necessitats. Cadascú té el seu perfil, cadascú té els seus coneixements i cadascú tracta la nena o el nen de la manera que li és pròpia. Llavors, nosaltres el que hem fet amb aquesta aplicació és adaptar-la en diferents formats per si des de l'escola, des de l'àmbit professional o des de la mateixa família es vol utilitzar, complint amb les necessitats i adequada als coneixements que poden tenir sobre allò que s'està ensenyant en aquest moment.
A la xarxa ens estan preguntant, per exemple, la Débora Baena diu gràcies per parlar d'això fa un mes que han diagnosticat la meva filla de 12 anys. Jo crec que hauríem d'ajudar les famílies si és que realment ho volen provar. Està disponible per a tothom? Quin és el que han de fer?
Doncs actualment han d'anar a la pàgina web de Neurecalab i poden accedir directament creant una compte en el cas que siguin professionals o siguin famílies. I podran fer aquest primer test de forma gratuïta i podran provar-ho durant 15 dies. I a partir d'aquí, si és necessari i els agrada, doncs poden seguir fent la pràctica.
Neurecalab, amb una K. Quines edats s'hauria de fer, això?
Doncs si el que volem és fer la detecció precoç, la idea seria fer-ho amb estudiants de primer i segon. Per tant, estem parlant d'això, els 6-8 anys.
Començar, però que pot seguir.
Correcte, sí, ja. Fins a més grans. Hem de començar aquí per detectar-ho aviat, però la idea és poder-ho fer també amb nens més grans.
Una de les teves filles, la teva filla gran, en té 14 i fa servir l'eina, no?
La meva filla gran ara ja està bastant controlat, però sí, sí, li va bé, perquè, clar, encara que aquesta mare que diu que té el seu fill de 12 anys, o filla que han detectat fa poc, segur que no té el nivell de 12 anys, per tant, la podrà utilitzar i anar assentant la base que deia el Pep, que es necessita.
Genial. Doncs escolta, Mònica Escribano, moltíssimes gràcies per explicar-nos doncs la teva experiència pròpia i també doncs enhorabona per això que heu fet des de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic, Sergi Grau, Josep Maria Serra Grabulosa i investigadors. Per tant, avui volíem donar suport a aquest projecte, fer-ho més extensible, que tothom sàpiga que això existeix i pugui posar solucions doncs a famílies que segurament estan preocupades de vegades però que saben que alguna cosa passa i no ho detecten. Gràcies, Marta Cristià, també per la Unitat Mòbil i també a José Antonio Muñoz. Gràcies a tots dos. Adéu-siau.
Adéu.